Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els infants sabadellencs cada cop mengen pitjor, segons els resultats del projecte IMMA. Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els 400 nens que formen part de l'estudi ingereixen menys fruita i verdura del recomanable mentre que consumeixen més carn. Maribel Casas, investigadora de l'Institut Salut Global de Barcelona, compara aquests resultats amb els d'altres països.
Estem millor que altres països, com per exemple França i Lituània, que us ho vam comparar, però per exemple Noruega ens supera. És a dir, que això de del Mediterrani doncs no ho complim molt bé, és a dir, que hauríem de seguir molt més doncs aquesta dieta.
A més, els nens sabadellencs fan només una hora d'exercici físic al dia, fet que es tradueix en un augment de l'obesitat en aquest col·lectiu.
Els processos participatius de la ciutat estaran regulats per un pla estratègic entre l'estiu i la tardor.
L'Ajuntament està elaborant el pla estratègic i reglament de participació amb les aportacions de veïns i de formacions polítiques. L'objectiu és consensuar un document que pugui estar vigent molts anys encara que hi hagi canvis al govern.
El Festival de Contes de Sabadell arribarà a la tercera edició del 6 al 14 d'abril.
El Bet aquí comptarà amb noms com Ramon Roma, Lola Espasa i Berta Rubio per tal de fomentar la literatura entre els més petits i els joves. En aquesta ocasió les activitats es faran a les biblioteques, deixant de fer-se així a l'aire lliure.
I en esports, avui l'actualitat passa per l'handbol, ja que l'Oarc Gràcia commemora el seu 65è aniversari amb un enfrontament entre els equips masculí i femení del club i el Balonmano Granollers.
El primer d'aquests partits ha de començar just d'aquesta hora a les 7 al pavelló municipal de Gràcia, mentre el segon serà a 8:45.
Aquestes notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 19 graus a Sabadell, temperatures càlides que segueixen a l'alça. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat en general, tret del Pirineu i del Prepirineu i a punts de la resta del Terç Oest, on la nuvolositat és més abundant i compacta per núvols d'evolució que poden portar al llarg de la tarda algun ruixat feble o localment moderat en aquests sectors. El vent és de component sud i oest amb predomini del llebeig al litoral amb alguns gots forts. I pel que fa a la temperatura, puja a la façana litoral i sobretot al quadrant nord-est, on s'han arribat a enregistrar els 25 graus a les estacions meteorològiques de Cabanes i a Castelló d'Empúries. A la resta del litoral volta entre els 19 i els 23 graus, mentre que la resta del territori es mou entre els 16 i els 21 graus. Per tant, ambient força sol i agradable, típic de primavera. Demà s'espera una jornada amb força sol al matí i amb cel enteranyinat per núvols alts a la tarda. Amb tot, la temperatura serà semblant a un parell de graus més alta en conjunt. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem problemes habituals a la xarxa viària més propera a Sabadell. Hi ha retencions a la C58 al seu pas per Sabadell. Trobem 3,5 km de cues per anar cap a Terrassa. També 3 km i 2 km respectivament a Montcada i a Sant Quirze per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha problemes a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i també a Cerdanyola per enllaçar amb la C58, en aquest cas en sentit nord. A la P7, a Barberà, hi ha problemes en sentit sud per enllaçar amb la B30. I per últim, si mirem a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. És moment d'entrar en matèria quan passen 4 minuts de les 7. Els infants sabadellencs comencen a deixar de banda la dieta mediterrània. Així ho posa de manifest el projecte IMMA de l'Institut Salut Global de Barcelona, realitzat entre 400 nens de la ciutat. Els resultats apunten que els nens mengen menys fruita i verdura del recomanat, mentre que consumeixen molta més carn. Ho ha assenyalat al programa al matí la investigadora Maribel Casas.
Veiem doncs que la puntuació d'aquesta adherència a la dieta mediterrània és bastant baixa. Per exemple, va de menys 2 a 8 i els nens de Sabadell de mitja estan a 3. De manera doncs que creiem que es podria millorar molt i no costa molt, perquè això significa doncs prendre més fruita i verdura, etc. Jo, per exemple, doncs, bueno, el consum de peix és força elevat, però sobretot es veu en la fruita i la verdura, i bastant consum de carn, etc.
Tot i que els resultats són millors que en països com França i Lituània, estan per sota dels de països nòrdics com Noruega.
Una altra de les sorpreses negatives amb què s'ha trobat aquest estudi és que els nens cada cop fan menys exercici, una mitjana d'una hora d'activitat física al dia. A més, dediquen 3 hores a activitats sedentàries, com mirar la televisió, estar a l'ordinador o jugar amb la videoconsola. Per canviar aquesta situació, segons Casas, cal una modificació de les dinàmiques familiars, però també urbanes.
Sabem que l'Ajuntament de Sabadell està molt a favor, doncs, de millorar la ciutat en aquest aspecte, perquè milloraria, doncs, el benestar de molts nens. És a dir, els canvis individuals sí que són importants, de dieta i d'activitat física, etc. Creiem que són importants, però també hi ha un factor col·lectiu que, per tant, aquí els municipis hi tenen molt a dir i que poden fer canvis importants.
Alguns dels resultats d'aquest projecte IMMA es donaran a conèixer aquest divendres en el segon Fòrum de Salut de Sabadell. La iniciativa també oferirà tallers i xerrades divendres i dissabte per orientar la ciutadania cap a uns hàbits saludables. Totes les activitats són totalment gratuïtes i es distribuiran entre l'Espai Cultura i també l'entorn del Mercat Central.
Sabadell tindrà un pla estratègic i reglament de participació entre finals d'estiu i principis de tardor. Aquest és el termini fixat per l'equip de govern per elaborar el document, que ha de determinar quines són les fórmules participatives que s'han d'aplicar a la ciutat. Ara mateix comencen els primers contactes per fer-lo realitat.
D'una banda, s'estan fent reunions amb ciutadans a través dels consells de districte i de les associacions de veïns. De l'altra, hi ha trobades amb les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament. La regidora de Participació, Glòria Rubio, defensa aquest model per transformar la societat.
No és perquè la participació estigui de moda o perquè les polítiques participatives ara donen vots o en clau electoral poden ser millors, sinó que nosaltres confiem i pensem fermament, doncs, que la participació és una eina de transformació social, i per això apostem, perquè hem d'aconseguir consensuar quines són les eines o els mecanismes participatius que podem desenvolupar a la nostra ciutat.
Amb el nou pla de participació, l'equip de govern vol facilitar la comunicació entre administració i ciutadans, especialment a l'hora de prendre decisions importants per Sabadell. En aquest sentit, Rubio defensa que els projectes consensuats tenen una garantia de futur de la qual no es disposa amb les fórmules habituals.
Hi ha espais que necessites prendre una decisió o que tingui una majoria àmplia o que estigui lo suficientment consensuada amb les veïnes i els veïns, és justament perquè aquestes decisions tinguin la consolidació suficient com perquè després no generin problemes, no derivin conflictes o no plantegin haver de fer marxa enrere, no? En un determinat moment. Evidentment, nosaltres pensem que els avantatges són molt més si aconsegueixes aquestes majories àmplies o aquests consensos, encara que això faci que tardis un any més a elaborar un projecte.
Rubio assegura que el treball que s'està fent per elaborar aquest pla estratègic i reglament de participació vol garantir la continuïtat del document malgrat els canvis de govern que puguin arribar.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
La vacuna contraceptiva per porcs senglars està funcionant. La investigació que en fa la Facultat de Veterinària de la UAB podria acabar sent un element de control sobre la població de l'espècie en el medi urbà, on la convivència amb els humans ocasiona sovint problemes. Si l'any que ve es confirmen els resultats i se sap quants anys dura l'anul·lació de la reproducció, les administracions podrien començar a aplicar-ho als municipis.
Les primeres observacions del projecte d'immunocontraceptació en porcs senglars donen resultats positius. Els individus reben un seguiment dels efectes del tractament que sembla una vacuna, però funciona al revés. Ho explica el director del Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Manel López Bejar.
Diem vacuna, però en el fons és enganyar una mica el sistema immunitari de l'animal, perquè pensi que la hormona que regula la reproducció és algo estrany. Per tant, genera anticossos, genera respostes, igual que quan ens vacunem, però en aquest cas és per una hormona pròpia, no?
L'estudi s'està fent amb un grup de 100 exemplars de la comarca. Si aquesta espècie s'alimenta en zona urbana, es fa més gran i cria més, i això podria incidir en la seva conducta i comportar nous perills que ara desconeixem. Totes les femelles de porc senglar tractades no han tingut descendència ni tampoc hormones relacionades amb cicles reproductius. En la meitat dels mascles s'ha aconseguit reduir l'hormona del desig sexual i, per tant, es mouen menys pel territori per buscar femelles. L'objectiu final és evitar que els animals vinguin a buscar que menjar als nostres carrers i s'ha de complementar conscienciant a la població que no els alimenti i no els faciliti l'accés a la brossa. La vacuna evitaria les batudes puntuals de caça en entorn urbà i periurbà. No així al medi natural, on López Béjar creu que la plaga de senglars es seguirà combatent caçant-los.
La caça, evidentment, està buscant el medi natural, és regular la població en medi lliure, on no actuem nosaltres. No actuem nosaltres perquè, clar, arribar a tots els animals d'un parc, per exemple, natural, és una cosa complicada ara mateix, no?, per arribar-hi a tots els animals, no? Mentre sigui necessari capturar-los, vacunar-los, identificar-los i demés, això és impensable fer-ho en medi natural, en medi lliure, que és on se desenvolupa la caça.
Manca encara saber l'efecte fisiològic final sobre el senglar, així com també el comportament social.
Repassem altres notícies destacades del dia. La Plataforma per la Residència del Sud ha tornat a denunciar que l'edifici previst al carrer Diego de Almagro continua encallat.
Els seus membres diuen no disposar de cap informació sobre el projecte des de fa temps. A més, en breu, tornarà a caducar la concessió dels terrenys del barri de Campo Amor, on s'hauria d'haver aixecat la residència pública. La secretària de la Plataforma per la Residència del Sud, Celia Gargallo, recorda que la gent gran té dret a viure dignament.
És que és un dret de la ciutadania tenir les persones que tenen un sou baix, tenir un lloc on estiguin ben cuidades, amb dignitat.
Davant del silenci administratiu, els membres de la plataforma tenen previst organitzar noves mobilitzacions per tal que se'ls informi sobre quin és l'estat del projecte.
La Gran Via ha estat tallada durant mitja hora aquesta tarda a conseqüència d'un accident entre un camió i un cotxe.
El turisme ha perdut el control a l'alçada del carrer Bruges i ha xocat contra un camió amb remolc que circulava en el sentit en direcció plaça d'Espanya. El camió ha arrossegat diversos metres al turisme fins que finalment ha pogut aturar-se sense que cap ocupant resultés ferit.
La jove marroquina de Terrassa detinguda per captar i adoctrinar jihadistes, excepte 2 anys i mig de presó i que se l'expulsi de l'Estat.
L'Audiència Nacional Espanyola la condemna després de dur a terme una intensa activitat a través de les xarxes socials a favor del Daesh. Després d'arribar a un acord amb la defensa, la Fiscalia va rebaixar la petició de pena i va retirar l'acusació d'enaltiment del terrorisme, però va mantenir la d'autoadoctrinament. Ara ella haurà de complir la pena de presó i després se l'expulsarà del territori estatal, al qual no podrà tornar durant 5 anys.
Sabadell no ha registrat més contractacions amb motiu de la Setmana Santa.
De fet, la ciutat ha tancat el mes de març amb 9 parats més en relació al mes de febrer. Aquest lleuger increment manté la taxa d'atur estable en el 13,35%. Tot i això, la tendència és positiva si ens fixem en el nombre d'aturats comptabilitzats un any enrere. Fa 12 mesos, Sabadell acumulava més de 14.000 aturats, una xifra que s'ha reduït en més de 800 persones en només un any. Així, la quantitat de sabadellencs sense feina ara mateix és de 13.243, un nou ascens que arriba després que al febrer un total de 180 persones trobessin feina.
Obrim pàgina cultural. L'Albet aquí Sabadell arriba a la seva tercera edició. El Festival de Contes de la Ciutat se celebrarà entre els dies 6 i 14 d'abril a les portes de Sant Jordi, amb l'objectiu de fomentar la literatura infantil i juvenil. Il·lustradors, escriptors i narradors de rondalles passaran per un festival que enguany elimina els grans punts a l'aire lliure, però guanya espai a les biblioteques.
Ramon Roma, Lola Espasa o Berta Rubio són alguns dels caps de cartell d'aquesta marató de contes del dia 14 d'abril. Les biblioteques seran les protagonistes de les sessions, però, com d'altres anys, el festival farà també el seu primer acte amb un contacontes a l'aula hospitalària del Parc Taulí aquest mateix divendres. Per Montserrat Chacón, la implicació de les biblioteques és una aposta per fer arribar la cultura a tothom.
És un orgull, no només això, no només ser-ne present, sinó, no només ser-ne testimoni, sinó formar-ne part. Per nosaltres també és important fer-ho a través de les biblioteques, és la principal porta d'accés que tenim a la cultura i, a més, com deia l'Anna, repartida per tota la ciutat. Per tant, és un dels elements que compartim, la voluntat de que la cultura, la literatura i la lectura arribi a tota la ciutat.
Sentíem la regidora de Cultura. A més, el festival també s'amplia amb espais com l'Escola Enric Casasses i l'Escola Pia, que s'incorporen al cartell amb sessions de contacontes. La directora del festival, Anna Fiter, destaca que l'objectiu és apropar la literatura als més joves.
Posar el focus en la literatura infantil i juvenil al voltant del dia en què el món celebra el dia del llibre infantil i juvenil, doncs buscar fórmules, idees, propostes que puguin ressaltar això i que puguin fer arribar una mica el protagonisme dels contes entre els ciutadans i ciutadanes de Sabadell.
Un aspecte que repeteix és la campanya de recollida de llibres pel Rebost Solidari Literari, que tindrà els seus punts de recollida a l'Abacus, el Corte Inglés, les biblioteques, la llibreria Macondo i la Llar del Llibre. Precisament aquesta última s'ha sumat al certamen amb un dia complet d'activitats aquest dissabte 7 d'abril amb escriptors, il·lustradors i narradors sabadellencs. El programa el tanquen dos tallers. El dramaturg Marc Artigau farà una xerrada taller dimarts 10 d'abril i l'associació Bafarada que presenta Il·lustrem Contes. Totes les activitats són gratuïtes i només cal inscripció per la dedicada a la il·lustració.
No deixem la cultura perquè des de 6:45 està en marxa la presentació del llibre Les festes de Sabadell, al casal Pere IV. Es tracta d'un testimoni escrit i visual de les festes de la ciutat que es podrà consultar en aquesta obra de l'escriptora sabadellenca Marta Ibáñez. Un recull de la història de les festivitats des de mitjans del segle XIX. Seguint l'acte hi tenim el Pau Durant. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. Doncs mira, fa un moment estàveu parlant de la Montserrat Chacón. Precisament en aquest acte la regidora de Cultura està exercint de mestra de cerimònies presentant els diferents membres de la taula, tot i que abans ha volgut puntualitzar que a vegades quan tendim a donar-li format en aquests testimonis del que és la cultura popular sembla que sigui una cosa inamovible i en canvi ella ha volgut destacar el fet aquest de que la cultura popular és una cosa viva, en moviment i en constant procés d'evolució. Una teoria que d'alguna manera ha confirmat també l'expert en cultura popular Amadeu Carbó, que ha dit que tots els fets que van passant al dia a dia són coses que van influint en aquests canvis en la cultura popular i de fet els aconteixements polítics recents, quan mirem les hemeroteques d'aquí un temps deixem el testimoni de que la celebració d'aquesta cultura popular d'aquestes festes que fem enguany es modifica per aquestes coses que van passant. Si bé en el dia a dia polític sembla que unes obres posava d'exemple el senyor Carbó, pot ser que ocupin molt més els pressupostos i el debat polític a l'Ajuntament, després el que queda com a testimoni té més a veure amb aquesta festivitat popular. I quan l'autora del llibre ha pres la paraula, Marta Ibáñez precisament ha destacat la feina que ha fet de trobar aquesta documentació, aquests registres que hi ha, fotografies de com s'han anat la festa, les diferents tipus de festes que s'han produït a la ciutat i lo ben conservats que estan precisament els arxius i els lligalls que hi ha a la ciutat com a patrimoni arxivístic per seguir investigant els coneixements que hi ha d'aquestes festes al llarg de la història, que en aquest cas van des de meitat del segle XIX fins a la Guerra Civil. Quan acabi de parlar l'autora serà el torn de l'alcalde, amb el qual és previst que es clogui l'acte aquí al casal Pere IV de l'Audi Auditori ple.
Moltes gràcies, Pau Durant, per aquesta última hora.
Sirra Louis Legacy a Sabadell amb dues hores d'espectacle innovador. Nigella i Emili Raulí, i ja Traoré, exjugador del Paris Saint-Germain i un elenc d'artistes internacionals que no et deixaran indiferent. Sirra Louis Legacy, un espectacle per adults que cap nen hauria de perdre's. Estem al davant del Corte Inglés, del 28 de març al 8 d'abril. Compra ara les teves entrades a circorralui.com. T'esperem!
Som estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és actualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia,
és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a... Ràdio Sabadell.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món
a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per repassar altres informacions del dia i comencem per una polèmica política, perquè Cristina Cifuentes ha negat avui que hagi falsejat el seu títol de màster.
El título de máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, que figura en mi currículum, señor Gabilondo, como ha preguntado, es perfectamente real y perfectamente legal, además. Es un título oficial expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, del que estoy en posesión, y por tanto, señorías, ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Repito, ni falsedad ni falsificación.
La presidenta de la Comunitat de Madrid defensa que es tracta d'una operació política contra ella i avisa que presentarà una querella contra dues persones per haver difós informació i dades privades. Les explicacions de Cifuentes no han convençut ni els seus socis de Ciutadans ni el PSOE i Podem.
La Moncloa espera que la Fiscalia actuï contra el CDR.
Fons del govern espanyol han mostrat la seva satisfacció després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional anunciés que investigaria els comitès de defensa de la República. A més, segons la CN, el Ministeri de Justícia estudia la possibilitat d'impugnar l'acord de la mesa del Parlament que ha permès la delegació del vot de Carles Puigdemont.
A tot això, Societat Civil Catalana acusa el CDR que vulguin imposar una visió única sobre Catalunya.
Són declaracions de José Rossinyol, president de la Societat Civil Catalana. També ha criticat que una minoria vulgui imposar el relat per la força quan la majoria diu està en contra. Rossinyol ha fet aquestes declaracions a la sortida d'una reunió amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Espanya paga més de 820.000 euros el 2017 en concepte d'indemnització acumulades de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans.
La xifra, però, no inclou només les de l'any passat, sinó que és l'acumulació d'altres anys. Són dades que ha fet públiques el Consell d'Europa, l'òrgan encarregat de supervisar l'execució de les sentències del Tribunal d'Estrasburg.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A l'espera de poder connectar amb l'OARI aquesta celebració del 65è aniversari que us anunciàvem a l'inici d'aquest Notícies Vespre, parlem de futbol perquè fins a 5 jugadors del Centre d'Esport Sabadell arriben apercebuts al tram final de la Lliga. Roberto Gutiérrez, Pedro Capó, Marc Martínez, Arturo i Felipe Sanchón són a només una targeta de perdre's el següent partit. En tot cas, tots ells podran disputar el duel de diumenge a Saragossa contra l'Ebro. Un dels altres protagonistes d'aquest partit podria ser Miguel García. L'andalús avui ha passat per l'hotel suís.
Un Miguel García que fa 8 jornades que no surt de titular, però que des de la banqueta sempre porta a l'equip. Sobre les possibles sancions que poden patir en aquesta recta final per acumulació de targetes, el Decija no s'ha mostrat gaire preocupat. La plantilla avui ha tornat a entrenar, ho ha fet sobre la gespa artificial d'Olímpia, amb l'objectiu d'adaptar-se a aquest terreny de joc que es trobaran al camp del Club Deportivo Ebro. En aquest sentit, el Sevilla diu que la gespa artificial de l'Almozara no serà un problema.
Por suerte o por desgracia, por un lado por suerte, por otro por desgracia, porque estos campos, la verdad, que a nadie nos gusta, pero por suerte, entre comillas, pues hay muchas superficies en este grupo, por el otro lado, por desgracia, pues hay mucho tipo de campo de esto y más o menos estamos acostumbrados, ¿no? Además, en esta categoría, pues nosotros un día o dos a la semana entrenamos esa superficie, por lo tanto, no nos gusta a ninguno, pero sabemos competir ahí también y sabemos hacerlo bien y es lo que vamos a hacer allí.
Avui, per cert, es compleixen 75 anys del primer ascens del Sabadell a primera divisió. Tal dia com avui, de 1943, l'equip arlequinat va ascendir golejant 5-2 l'Sporting de Gijón. Recordem que el partit d'aquesta setmana al camp de l'Ebro, a Saragossa, serà diumenge a partir de les 12 en directe des de mitja horeta abans a la sintonia del Sabadell en joc.
Parlem ara de tenis taula perquè el Club Falcons té una oportunitat d'or per entrar a les fases d'ascens aquest cap de setmana. Els de la Masia de Sant Oleguer, cinquens, tenen el llindar 2 punts per sobre i visiten l'Olot, qui marca el límit.
Màxima pressió per un equip que va començar la temporada de manera irregular, però que en les darreres jornades ha redreçat el seu camí fins a optar a les posicions de privilegi. Joan Nogueres, entrenador falconista, no parla d'una única final, sinó que els 3 partits que tenen ara per endavant són duels directes.
És una final de finals, clar, partit és una final, però recordem que per davant ens queda Lluïsos, que és un equip que està per davant nostre, i si per deixar no servir entre cometes de res el que estem fent, bueno, està igualat amb nosaltres, si no m'equivoco, i tenim Figueres amb el que vam perdre la primera volta. Per tant, com dius tu, final de finals sí, però en tenim tres per davant, increïblement complicats, i tots tres ens han de sortir bé.
L'Olot Falcons es jugarà dissabte a 4:45 al Natació Sabadell, mentrestant lidera amb Noa de Ferro la categoria i prepara ja les fases d'ascens. Dissabte visiten el Tramuntana de Figueres amb la intenció de rodar-se pensant precisament en aquests partits decisius, aprofitant que, com diu el palista sabadellenc Ivan Ruiz, el rival té tots els perfils de jugador possibles.
Són tres jugadors que juguen un estil molt diferent, tots tres. Tenen un defensiu, un esquerrà i un que juga molt bé de revés, i tots juguen molt bé, els tres.
Com Falcons, el Natació Sabadell jugarà també a 4:45 a la pista del Tramuntana.
I com us avançàvem, avui toca parlar d'handbol i del que a aquesta hora s'està vivint al pavelló municipal de Gràcia. L'Oar Gràcia commemora el 65è aniversari del club amb un doble enfrontament entre els equips sènior masculí i femení de l'Oar i el Balonmano Granollers. Allà hi tenim el nostre company Marc Pijoan. Bona tarda, Marc.
Molt bona tarda, Karen. Ara mateix sobre la pista del pavelló del carrer Bocaccio, els primers equips femenins de l'Oar i el Granollers, com bé deies, que disputen el partit amistós que obre aquesta festa de commemoració dels 65 anys de l'aniversari de l'entitat gracienca. Això no s'acaba aquí, perquè a partir de 9:15 arriba el plat fort. El primer equip verd i blanc jugarà contra el primer equip del Balonmano Granollers en el que serà el colofó d'aquesta jornada. A la mitja part d'aquest partit, per cert, es farà un petit homenatge als impulsors ara fa 65 anys del naixement del club. També, i encara que sigui anecdòtic, com bé dèiem, s'està jugant aquest partit entre els dos equips sèniors femenins de l'Oar Gràcia i el Balonmano Granollers. Ara mateix el marcador és de 7-12, victòria granollerina.
Moltes gràcies, Marc. D'altra banda, parlem de ciclisme per explicar que Jan McCarthy del Bora ha estat el guanyador de la tercera etapa de la Volta al País Basc.
El sabadellenc David de la Cruz ha estat el protagonista dels darrers quilòmetres de la jornada gràcies a un atac que ha fet treballar els equips importants del pilot per atrapar-lo. El de Campoamor finalment ha entrat amb la resta de favorits i, per tant, es manté 20è a la classificació general a 1:47 del líder, que continua sent el francès del seu exequip, de l'exequip de David de la Cruz, Quick Step Floors, Julián Alaphilippe.
El Sant Nicolau femení busca retrobar-se amb la victòria a Copa Catalunya. Les opcions de mantenir-se a Copa Catalunya passen per guanyar el partit d'aquest cap de setmana. Actualment, les col·legials són penúltimes a la fase de permanència just abans de visitar diumenge la pista del càmping Bianya Roser.
Amb només 3 victòries i 9 derrotes, les granes han de començar a guanyar per redreçar la situació. Tot plegat contra un rival, el Roser, que de local és fort. Jordi Costa, entrenador col·legial, considera força important el duel d'aquesta jornada per no despenjar-se.
La situació està apretada i, per tant, la victòria seria important, però no seria determinant. Però, com bé dius, crec que si poguéssim treure la victòria o almenys jugar un bon partit, ens podria servir per encarar la segona volta amb la mateixa il·lusió que vam acabar la primera fase, que crec que vam acabar-la molt bé, però no estem trobant aquell joc ni aquella il·lusió que jugàvem als principis d'any.
Sentíem Jordi Zamora, l'entrenador del Sant Nicolau femení. Un graó per sota, primera catalana, l'Escola del Carme Masavícola rep diumenge al migdia el Sant Just amb l'objectiu de mantenir la tercera posició. Álvaro Fernández, entrenador de les Carmelites, avisa de les millores que ha experimentat al llarg de la temporada aquest Sant Just.
En la segona volta porta un 50% de victòries. Per tant, ara mateix és un equip de classificació de mitja taula, per dir-ho d'alguna manera, millor classificat del que estan actualment. Per tant, és un equip que ha millorat molt, que ja es va veure a l'anada perquè era un equip amb talent individual, però que faltava compactar i que, evidentment, no s'estan jugant molt i serà un partit molt complicat a casa.
De la seva banda, la mateixa categoria, el Club Natació Sabadell no jugarà fins dilluns contra el líder, el filial de les Nats, Sant Adrià.
I un apunt de futbol sala per explicar-vos que el grup Zerraona Estudi Barcelona espera que el partit de dissabte contra el Lloret serveixi per trencar l'espiral negativa dels últims mesos de competició.
Els sabadellencs acumulen fins a 6 derrotes seguides a la tercera divisió de futbol sala, el que els ha fet caure al novè lloc de la taula. Jordi Nubau, el tècnic del grup Zerraona, creu que per redreçar el rumb han de millorar la qüestió psicològica més que no pas el físic o el joc.
Moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podreu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Nosaltres tornem demà a la 94.6 a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Mireia Sanz i Raquel García. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.